L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us saluda donant-vos la benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Mitja horeta per endavant per prendre-li el pols informativament parlant al territori, una informació elaborada, recordem, un dia més amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que també avui, dijous 15 d'octubre, obrim a ritme de titulars, un temps d'informació que encetarem parlant de l'Ajuntament de Deltebre, que declara al seu plenari el rebuig al Pla Hidrològic de l'Ebre, un cop aprovat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Parlant de sessions plenàries, l'Ajuntament d'Amposta aprovava ahir al vespre, en sessió extraordinària, les taxes per al proper any, amb una rebaixa de la pressió fiscal de 500.000 euros. L'Ajuntament de l'Aldea fa públic el resultat de la consulta ciutadana sobre l'Avinguda Catalunya, l'antiga Nacional 340, que han contribuït a dissenyar els veïns del municipi. I encara des de l'Aldea parlarem també d'aquest conveni signat entre Ajuntament i la Caixa que s'unixen per ajudar les persones més necessitades del municipi. A l'informatiu d'avui tractarem qüestió crònica de successos. Els Mossos d'Esquadra tanquen la investigació dels robatoris a les guinguetes de Cala Calafató i Cala Lo Rivellet. En total s'hi han detingut 9 persones, 5 d'elles menors d'edat. I roben un centenar de bàculs de les faroles de l'antic enllumenat de Tivenys. Els lladres les haurien, sembla ser, dipositat en una deixalleria de Santa Bàrbara, on van ser localitzats. I encara des de Santa Bàrbara parlarem també de la biblioteca del municipi que ja disposa del servei de préstec de llibre electrònic. També aquest mes, la Biblioteca Planera ha donat inici a la 18a edició de la Bibliocursa. En clau de llibres, en clau literària, parlarem de la presentació de les desenes jornades de les lletres ebrenques, una trobada que enguany comptarà amb la presència d'escriptors reconeguts i diferents activitats relacionades amb el món de la literatura, la música i els audiovisuals. El Consell Comarcal del Montsià organitza una sessió informativa sobre la formació dual a Alemanya per als joves de la comarca. I acabarem parlant del conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, que ahir presentava la Ruta de la Rosa a Amposta, una iniciativa que vol donar-li valor afegit en aquest conreu. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar, aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de l'Ajuntament de Deltebre i de la sessió plenària que celebrava aquesta setmana, una sessió en la que, entre d'altres, el plenari deltebrenc ha declarat el seu rebuig al Pla Hidrològic de l'Ebre, un cop aprovat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre, en la sessió plenària del mes d'octubre, ha realitzat una declaració de rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre una vegada s'ha aprovat pel Consejo de l'Agua de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre. El consistori deltebrenc esdevé d'aquesta manera el primer del territori en realitzar aquesta declaració. La cap de l'Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana fou l'encarregada d'exposar la moció presentada per Convergència Democràtica de Catalunya, Compromís d'Esquerres, Esquerra Republicana i la CUP, que també s'hi va adherir, Carme Franc.
I demanem al Govern de l'Estat espanyol, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que modifiqui el Pla Hidrològic de l'Ebre, donat que el seu redactant no es correspon a la realitat del riu. No té justificació en l'augment de regadius i en les infraestructures hidrològiques i afecta mediambientalment al Delta de l'Ebre i no contempla la legalitat de la directiu Marc de l'Aigua de la Unió Europea. La corporació, no obstant això, acordarà el que s'estimi adient.
L'Ajuntament de Deltebre també aprova una moció subscrita pels grups de Convergència Democràtica de Catalunya, Compromís d'Esquerres, Esquerra Republicana i la CUP de suport al president Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau, en motiu de la seva imputació per l'organització del 9N. La portaveu de la CUP denunciava que, citant a declarar els imputats el mateix dia de l'afusellament del president Companys, és un signe de continuar aniquilant la democràcia. Diana Santiago.
Com que ara no poden afusellar, ja que ja seria massa venint de l'estat antidemocràtic que patim, es dediquen a querellar-se. una altra manera d'aniquilar la democràcia. Per una banda, l'alt tribunal no ha entès que el procés que vivim no és només de tres persones, ja que el 9N va ser la culminació d'un procés democràtic i participatiu, fruit de milers de milions de persones, i acusar a qui el va possibilitar és un acte absolutament demofòbic que només sap emprar la repressió. Per una altra banda, la CUP volem manifestar que, tot i que estem d'acord amb la moció que es presenta, el president Mas i el govern de la Generalitat també han emprat aquesta repressió contra els manifestants.
Pere Gervasi Aspa, d'Esquerra Republicana, el que passa ens ensenya en quin país vivim i per què hem de marxar.
Vist el que està passant avui en dia i vist el que ha passat o el mateix comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquesta tarda, amb el qual s'acusa els mateixos manifestants o la gent que va allí donar suport a la gent que va declarar, que això és un clar, una espècie de coacció a la justícia, només cal recordar de que a aquest senyor se'ls acusa de 4 delictes. Per tant, de tot això és el que ens està ensenyant a quin país vivim exactament i pel qual la gent volem marxar. Per qual la gent volem marxar i hem de marxar d'alguna manera i com sigui i el més ràpid possible. No? Per tant, avui en dia, en segle XXI, els termes polítics que hem parat en aquest moment, estan parant el govern espanyol, realment no són d'aquest segle, ni són d'Europa, ni són de cap lloc, més que d'aquí, més que d'Espanya.
Compromís d'Esquerra, Socialistes per Deltebre, subratllava que ja van estar al costat del 9N traient les urnes al carrer i ara encara amb més motiu per donar suport. José Emilio Bertomeu.
En el seu moment, el 9M van donar tot l'apoyo per a sortir i per a treure les urnes al carrer i, com no, ara també donem el suport per a poder estar al costat d'ells, com també ho hem demostrat i vam enviar-ho per escrit en diverses ocasions que estàvem al costat del president i de la vicepresidenta del govern.
Finalment, la portaveu del govern i també portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya mostrava el seu suport total. Anna Jiménez.
També constatar la nostra posició de suport total al president i als altres imputats i, bueno, i aplicar aquest sentit comú i, bueno, aquesta unió que ha de fer possible, pues, que al final, pues, bueno, que s'imposi, pues, aquest sentit comú i aquesta justícia. No?
El mateix plenari va aprovar una moció també subscrita pels grups de Convergència Democràtica de Catalunya, Compromís d'Esquerres i Esquerra Republicana, que demana la continuïtat de la construcció de l'A7 i que s'adoptin mesures com la gratuïtat de l'autopista AP7 en el tram coneix el Canal i l'Hospitalet de l'Infant. A més, també es van aprovar dues mocions presentades per la CUP que feien referència a la creació d'una xarxa d'horts socials i la no utilització d'herbicides tòxiques com el glifosat.
Gràcies, Lluïsa. Continuem parlant de sessions plenàries en este primer bloc informatiu. Ens en referim ara a l'Ajuntament d'Amposta, que ahir al vespre aprovava en sessió plenària extraordinària les taxes per al proper any, 2016, unes taxes que presenten una rebaixa de la pressió fiscal de 500.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta va aprovar ahir en sessió extraordinària l'aplicació de les taxes per al proper exercici 2016, una aplicació que fou aprovada amb els vots de l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta i per Plataforma de Catalunya amb els vots en contra del Partit dels Socialistes i l'abstenció de Convergència i Unió. Les noves taxes en rebaixen la pressió fiscal als ciutadans d'Amposta en 500.000 euros, donada la exempció d'algunes d'aquestes taxes, així com també la rebaixa en un 4,5% de mitja de l'impost de béns immobles. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, es mostrava satisfet d'aprovar aquestes taxes, ja que pocs equips de govern, amb solament 4 mesos, fan aquest esforç de rebaixar la pressió fiscal en 500.000 euros. Adam Tomàs.
Trobarem pocs governs que el primer any i a 4 mesos després d'haver entrat al govern apliquin rebaixes tan importants. Normalment el primer any la majoria de governs el que fan és pugen impostos i al cap de 3 anys quan arriben eleccions els baixen. Nosaltres no. Nosaltres anàvem en una voluntat, igual que ho havíem fet quan estàvem a l'oposició, de treure pressió fiscal al poble i això és el que han fet avui.
Destacar també la rebaixa del 10% i la contribució rústica que serà aplicada en temes relacionats amb l'agricultura, així com també l'exempció en la taxa d'escombraries per a les famílies més necessitades, a més de bonificacions a les empreses que s'instal·len als polígons de la ciutat i que creen llocs de treball superiors als 2 anys.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia passa també avui pel municipi de l'Aldea. A principis d'aquest 2015, el govern municipal, recordem, iniciava un procés de participació ciutadana encaminat a conèixer l'opinió de la ciutadania sobre quin model urbanístic voldrien implantar al futur projecte de l'Avinguda Catalunya, l'antiga Nacional 340, al seu pas pel nucli urbà. Aquest procés participatiu es va tancar durant el mes d'agost, coincidint amb les festes majors. Es proposava a les aldeanes i aldeans escollir entre dues grans propostes genèriques: el model A, amb circulació central, voreres més àmplies i major fisonomia comercial, i el model B, amb un passeig central, voreres més estretes i un ambient més de lleure, i on es copsava l'opinió sobre els diferents elements urbanístics. El resultat del procés de participació ciutadana ha estat que, d'entre els 469 participants, 90 vots van triar el model B, 34 no van definir cap opció i 345 van escollir la proposta A. De la mateixa manera, la gent de l'Aldea va apostar majoritàriament perquè la futura Avinguda Catalunya tingués presència d'arbrat i carril bici, mobiliari urbà i enllumenat amb noves tecnologies d'estalvi energètic. Una altra pregunta que es va fer durant el procés va ser l'opinió que els mereixia a la ciutadania la possibilitat d'enderrocar el pont de l'antiga via del ferrocarril. Majoritàriament, 263 persones van creure la necessitat d'eliminar aquesta infraestructura. 88 es van definir ni per conservar-la i la resta no es va voler expressar. Per tant, i escoltada l'opinió de la gent del municipi, ara l'equip de govern iniciarà el procés necessari per tal de redactar el projecte de l'Avinguda Catalunya amb els paràmetres bàsics que la ciutadania aldeana ha volgut escollir. I encara sense moure'ns de l'Aldea, hem de parlar també, en este cas, de l'esperit de mútua col·laboració que l'Ajuntament de l'Aldea i la Caixa han mostrat al signar el conveni adreçat a cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania del municipi. La Caixa i l'Ajuntament Aldea renoven aquesta estreta complicitat que permetrà d'assolir objectius bàsics com ara facilitar a les famílies més necessitades treball, ajuts per a l'educació dels seus fills o el cobriment de prioritats com una alimentació de qualitat. La senyora Tatiana Caro Legal, directora d'Institucions de Tarragona, el senyor Sergi Roda, director de l'oficina de l'Aldea, en representació de la Caixa, van ser acompanyats pel tinent d'alcalde de l'Ajuntament Aldea, Simón Falcó, la regidora de l'àrea de Benestar i Família, Nati Bernal, i el mateix alcalde, Dani Andreu, per formalitzar la signatura d'un document que dona satisfacció pels objectius que ajudarà a cobrir. De la mateixa manera, l'entitat financera, la Caixa, amb molts anys d'implantació al municipi, vol reafirmar la seva voluntat de col·laborar estretament amb les iniciatives municipals, tant pel que fa al vessant social com cultural, i afavorir així els interessos de la població, posant a disposició la seva àmplia gamma de serveis i productes financers, alguns dels quals són dirigits específicament per al sector de la pagesia aldeana. I de l'actualitat que genera el municipi de l'Aldea, on anem ara a parlar de successos. Parlem dels Mossos d'Esquadra, que han tancat la investigació dels robatoris a les guinguetes de Cala Calafató i Cala Lo Ribellet, a l'Ametlla. S'han detingut un total de 9 persones, de les quals 5 menors d'edat. Tots ells estan a l'espera de ser citats pels jutjats de Tortosa i per la Fiscalia de Menors de Tarragona. Des de la Cala Ràdio, Dani Rodríguez.
Als mesos de setembre i octubre de 2015, la unitat d'investigació de Tortosa dels Mossos d'Esquadra ha donat per tancada la investigació relacionada amb il·lícits contra el patrimoni, concretament robatoris amb força a guinguetes de dues cales de l'Ametlla de Mar. La investigació es va iniciar just un any abans, a l'agost del 2014, arran de l'increment de robatoris d'aquest tipus d'establiment. Concretament es van conèixer 6 fets, 5 robatoris a la guingueta de la Cala Calafató i una a la Cala Lo Ribellet. A principis del mes d'agost de 2015 es van conèixer 2 fets més, un a cada establiment. En els 8 casos, l'objectiu dels robatoris era sostreure begudes, refrescs i alcohol i menjar. Els investigadors treballaven amb la hipòtesi de que els autors serien un grup de joves i menors estiuejants de les urbanitzacions de Calafat i Sant Jordi d'Alfama. El dispositiu policial encaminat a la identificació dels autors ha permès la detenció de 9 persones, 5 dels quals menors d'edat, tots ells relacionats amb diversos robatoris comesos i comesos suposava estiuejants a les urbanitzacions de l'Ametlla de Mar, però amb domicilis a Barcelona i la seva zona metropolitana. Les detencions s'han practicat a les urbanitzacions de Calafat i Sant Jordi d'Alfama, a Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Gavà. Tots els detinguts han quedat en llibertat després de declarar en seu policial a l'espera de ser citats pels jutjats de Tortosa i per la Fiscalia de Menors de Tarragona.
Gràcies, Dani. Encara en clau de successos, en clau de robatoris, hem de destacar el robatori d'un centenar de bàculs de les faroles de l'antic enllumenat de Tivenys. Els lladres sembla ser les haurien dipositat en una deixalleria de Santa Bàrbara on van ser localitzats. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Mossos d'Esquadra han denunciat dos veïns de Tortosa de 26 i 27 anys com a presumptes responsables del furt d'un centenar de bàculs de faroles de l'antic enllumenat de Tivenys. L'Ajuntament de la població va denunciar la desaparició d'aquests elements després d'haver-los dipositat en una deixalleria del poble. Els Mossos van localitzar els bàculs en una altra deixalleria, en este cas a Santa Bàrbara, on els denunciats els haurien venut. Per aquesta mateixa raó, també han denunciat el propietari d'aquest establiment per un presumpte delicte de receptació. Tots tres van declarar en seu policial el passat 5 d'octubre i van quedar en llibertat pendents que siguin requerits pel jutjat.
L'informatiu en útil.
Seguim ara parlant de qüestions culturals, parlem de llibres, parlem de la Biblioteca de Santa Bàrbara, que ja disposa del servei de préstec de llibre electrònic. Per accedir-hi, cal una contrasenya, un carnet de biblioteca i disposar d'un ordinador personal, lector de llibres electrònics, tauletes o també telèfon intel·ligent. Qualsevol d'aquests dispositius serveix. Aquest mes també s'ha iniciat la 18a edició de la Bibliocursa, un concurs adreçat a fomentar l'hàbit per la lectura entre els més joves. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La passada setmana, la Biblioteca Municipal José Escudé de Santa Bàrbara va posar en marxa el nou servei de préstec de llibre electrònic eBiblio Catalunya. Guillem Gaia, el bibliotecari, explicava que es tracta d'un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris que tinguin carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es pot accedir a aquest contingut amb una contrasenya i a través de diferents dispositius, ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o també telèfons intel·ligents.
L'eBiblio el que es tracta és del préstec de llibres electrònics. Gent que llitja a través de l'ordenador, a través de les seues tablets, a través de les apps, tot això, pues bueno, ara té la possibilitat de gratuïtament baixar-se llibres. L'adreça és catalunya.ebiblio.cat. Llavors la gent quan entra allí, l'únic que se necessita és tindre wifi o connexió a internet i el carnet de la biblioteca. Una vegada ja té el carnet de la biblioteca, la primera vegada que s'entra ha de ficar una contrasenya. Potser en aquest moment és una mica el més complicat, però bueno, és molt fàcil. A més, allí a l'Smart Center podem assessorar a qui vulgui, li podem resoldre els dubtes. Però bueno, una vegada ja té el carnet de la biblioteca, ja té el navegador, simplement és baixar-se el llibre.
El servei està disponible a l'adreça catalunya.ebiblio.cat. També s'hi pot accedir descarregant l'aplicació eBiblio Catalunya disponible per a Android i també per a iOS. Gaia també explicava que aquest nou sistema de lectura implica algunes normes, com per exemple el termini per disposar de llibre electrònic escollit, la quantitat de llibres que es poden baixar o la possibilitat fins i tot de reservar determinades lectures. eBiblio ofereix als ciutadans una col·lecció de novetats editorials de diverses temàtiques, obres de ficció per a públic adult i també per a públic infantil i juvenil, o també obres de no ficció per a públic també tan adult com més infantil o juvenil. Per sol·licitar qualsevol informació i aclarir dubtes sobre el servei, es pot dirigir a l'Smart Centre de Santa Bàrbara. El bibliotecari Planer també informava que aquest mes d'octubre ha començat la 18a edició de la Bibliocursa, una mena de concurs que pretén fomentar l'hàbit de la lectura entre els més joves i en el que els participants, fins al 23 de desembre, hauran de consumir un mínim de 20 lectures, llibres, revistes i d'altres. Per cada lectura que facin, se'ls dona un adhesiu i aquells que aconsegueixen els 20 acaben rebent un premi.
En activitats infantils, també recordar que el dia 1 d'octubre i que fins al 23 de desembre vam començar lo de la bibliocursa, que em sembla, si no m'equivoco malament, que ja fa 18 anys que ho fem, i que, bueno, que es tracta això de que els xiquets i xiquetes vagin llegint llibres, una vegada lo llegen han d'omplir una fitxa i una vegada mos entreguen la fitxa els donem una pegatina que ells tenen allí un carnet de concursants, se peguen la pegatina allí i fins al 23 de desembre tenen de temps per a llegir, que en realitat no són 20 llibres, sinó que hi ha una combinació entre llibres, revistes, han de mirar una cosa a l'ordinador, algun vídeo que s'han d'emportar a casa, bueno, tota una sèrie, 20 casilles hi ha, que aquestes sí que les han d'omplir per això, perquè al final els donéssim l'obsequi i el diploma.
Entre les moltes activitats que es duen a terme a l'Smart Centre, l'espai polivalent on es troba la Biblioteca Planera, Gaia destacava també la Bebeteca, el taller de memòria o una novetat que començarà properament anomenada Tendències 30-50, dirigida a homes i dones que es troben dintre d'aquesta franja d'edat.
Gràcies, Josep, i no abandonem el món de les lletres. Parlem de la presentació de les desenes jornades de les lletres ebrenques, una trobada que comptarà amb la presència d'escriptors reconeguts i amb diferents activitats, tot elles relacionades amb el món de la literatura, la música i els audiovisuals, amb les diferents variants del català com a eix central i conductor de les jornades. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Música, art, audiovisuals, poesia, però sobretot literatura seran els protagonistes del 21 al 24 d'octubre. En una nova edició serà la desena de les jornades de les lletres ebrenques. Aquest any, dintre d'aquestes desenes jornades, també seran protagonistes els diferents accents del català al llarg del territori. Ens ho explicava l'organitzadora i bibliotecària comarcal, Joana Serret.
Aquest any, malgrat que hi ha de tot, el que hem volgut centrar és una mica fer una pinzellada dels parlars de la llengua catalana, no? I així tindrem pues, autors de les Illes, de València, tot el que és el Maestrat, i al recital també hi haurà diverses veus, hi haurà de la part oriental, de la franja.
Seran diferents els artistes que hi participaran en aquestes desenes jornades que tenen com a objectiu ser un punt de trobada i de reflexió sobre les lletres ebrenques, una activitat literària que es realitza a la capital del Montsià i que té un ampli ressò arreu del país.
Proper dissabte, 17 d'octubre, tots de concert. T'esperem a partir de les 11 de la nit a l'Estadi Municipal Camp Nou amb les actuacions de Kilòmetre Zero, Boira i Crator. Concert a benefici de Ramon Casanova. Preu d'entrada 5 euros. Col·labora Ajuntament de Deltebre, Lei de Béns i les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant del Consell Comarcal del Montsià i ho fem perquè per al proper dia 10 de novembre i a les 10 i mitja del matí a la seu del Consell està prevista la celebració de la primera de les sessions informatives enmarcades dins del projecte Destí Europa, en aquest cas sobre la formació dual a Alemanya. Amb aquesta serà ja la tercera edició on els serveis comarcals de joventut, l'oficina comarcal i l'oficina jove ofereixen aquest programa als joves de la comarca d'entre 18 i fins a 27 anys que posseixen l'ESO, el títol de secundària, i que estan interessats en treballar i formar-se a través d'una formació dual de la mà de l'Institut Dual Espanya-Alemanya. En aquest cas, l'idioma no esdevé un entrebanc per poder participar del programa, atès que les persones seleccionades obtindran classes d'alemany a Barcelona durant un període de 24 setmanes, és a dir, 600 hores lectives que es combinen amb tutories i totalment gratuïtes. D'aquesta manera es garanteix prèviament una correcta immersió en el país de destinació, un cop establerts en alguna de les zones d'Augsburg, Freiburg, Lörrach, Karlsruhe o Munic. Els participants podran allà reforçar l'idioma amb 210 hores lectives més. Fins al moment, el projecte únicament s'especialitzava amb el comerç. En aquesta edició també s'hi afegiran els sectors de la logística, els serveis socials, la gastronomia, l'hostaleria i el sector tècnic. És per això que els joves que finalment se sumen en aquesta iniciativa tindran l'oportunitat de rebre una titulació oficial en el sector que s'adapta més als estudis cursats i un contracte laboral amb cotització a la Seguretat Social Alemanya amb una retribució mensual de 818 euros, més ajudes econòmiques per als desplaçaments. Les inscripcions ja són obertes i es poden realitzar telemàticament o en qualsevol dels punts d'informació juvenil de la comarca del Montsià. La sessió informativa compta amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, recordem, es portarà cap el dia 10 de novembre a les 10:30 del matí a la seu del Consell Comarcal del Montsià. I sense moure'ns d'Amposta i per tal d'acabar avui amb bon gust de boca, hem de parlar de la presentació que en el dia d'ahir a la Cambra Rosera del Montsià a Amposta protagonitzava el conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta. Parlem de la presentació de la campanya Ruta de l'Arròs, organitzada per la denominació d'origen protegida de l'arròs del Delta de l'Ebre. Des d'Amposta Ràdio, novament Manel Ramon ens porta tota la informació.
Coincidint amb el 30 aniversari de la denominació d'origen protegit de l'arròs del Delta de l'Ebre, aquesta denominació té previst realitzar la Ruta de l'Arròs, una iniciativa per tal de promocionar l'arròs i la seva cuina a tot el país. Cal destacar que entre els participants hi haurà els dos principals restaurants de les Terres de l'Ebre, el Torreó de l'Indià i les Moles, tots dos amb estrella Michelin. L'acte fou presidit pel conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, que destacava aquesta iniciativa per donar valor afegit al conreu de l'arròs.
I a veure si entre tots, perquè estem parlant de volum, també podem incorporar més el projecte de marca per acabar adinerant molt més tot i tota la feina que esteu fent. Dic que jo crec que això és una aposta de llarg recorregut i permanent, o sigui, és un dels passos més que s'estan fent dintre d'aquest territori per a poder consolidar clarament el futur que sempre veiem al davant, no?
Dir també que entre totes les persones que consumeixin arròs als diferents restaurants de les Terres de l'Ebre que formaran part d'aquest projecte de la Ruta de l'Arròs es sortejaran dos dinars precisament als dos restaurants Estrella Michelin de les Terres de l'Ebre.
Els caps de setmana, del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, a l'Aldea gaudiràs de la primera ruta d'etapes de tardor, amb beguda etapa tan sols per 2,50 €. Es podràs gaudir al Bar Espanyol, Pizzeria Les Xiques, Bar Societat, Bar Metròpolis, Bar Rallar i Bar Pòdium. Primera ruta d'etapes de tardor a l'Aldea. Del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre. A més, si completes tota la ruta d'etapes de l'Aldea, entras al sorteig d'un val de 100 € per gastar qualsevol dels locals de la ruta. Primera ruta d'etapes de tardor, l'Aldea. Recorda, beguda etapa per 2,50 €. Vine a assaborir els nous gustos, les noves tapes a l'Aldea. Amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Turisme.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Han baixat avui les temperatures fort, han baixat entre 5 i 8 graus, sobretot en algunes comarques de l'interior, és on més s'ha notat el descens, i a més bufa vent, vent de tramuntana, vent de mestral, una mica de brisa que s'escola per algunes valls, i això fa que la sensació de fred encara sigui més acusada. Valors que a les 8 del matí, per tant, les mínimes provisionals han arribat entre els 4, 2 sota 0 en algunes valls del Pirineu, al centre de Catalunya, Pla Lleida, Catalunya Central, entre 2, 3 graus, al prelitoral entre els 6 i 9 graus, i a la costa mínimes situades entre els 10 i 13 graus de temperatura nocturna. Però vaja, aniran pujant aquests pròxims dies lentament, i és que tenim una pertorbació que de moment està situada aquí a l'Atlàntic, que a poc s'anirà acostant, anirà arribant amb vents al sud, i això farà que pugin les temperatures. No ens arribarà a afectar aquí directament, en tot cas, durant el cap de setmana arribaran més núvols, però sense pluja, i avui ja tenim alguns primers núvols que sobretot apareixen en punts de la costa i algun banc de boira a les comarques de l'interior. Les boires aniran desfent-se, en canvi els núvols de la costa poden romandre pràcticament tot el dia. El vent de tramuntana i de mestral continuarà bufant, sobretot aquest matí. A la tarda el mestral té tendència a fluixar, la tramuntana pràcticament bufarà tot el dia. Amb intervals de núvols que a la tarda es poden fer més abundants a la costa, al prelitoral, entre les comarques de Girona i Barcelona, i no descartem que arribin a deixar alguna gota o algun ruixadet, sempre fenòmens aïllats. Al País Valencià, més sol, en canvi l'arxipèlag Balear restes d'inestabilitat amb algun ruixat puntual, sobretot també cap al sud, i en pròxims dies dèiem que lentament van pujant les temperatures i augmenten els núvols. Ho notarem especialment dissabte i diumenge, quan el cel estarà una mica més tapat, però pràcticament de pluges no n'esperem. Fins ara.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Ho fem recordant que per aquesta tarda, novament a les 6, hi ha previstos els talls de protesta demanant la gratuïtat de l'autopista de la AP7 a càrrec de les federacions de veïns del territori. Talls que es produiran novament a l'altura de l'Ametlla de Mar de les Cases d'Alcanar. Avui s'incorpora també Vinaròs. Així, refent aquest recordatori, arribem a l'hora de posar el punt final a la crònica informativa d'este dijous. Un temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.